A Ràdio Maricel, cada dia, al matí amb nosaltres.
Al nostre habitual espai de l'Associació d'Empresaris de l'Alt, el Baix Penedès i el Garraf, que avui parla del col·lectiu Dones d'Empresa. Saludem a la Susana. Susana, bon dia i bona hora.
Molt bon dia, Vicenç.
La Susana és una de les dones de la DEC que ens acompanya cada setmana. Saben que al final farem un repàs també a l'agenda de la DEC, alguns dels cursos, de les activitats que organitza l'associació. Saludem a la Conxi Martínez. Conxi, bon dia i bona hora.
Hola, bon dia.
La Conxi ens visita per primera vegada. La Conxi és de l'empresa Cotmar.
Sí.
Què és Cotmar, Conxi?
Doncs Cotmar és una empresa que fem tancaments tant d'alumini com de ferro. I ara amb tot això de l'estalvi energètic, doncs procurem especialitzar-nos en tot el tipus, doncs, per aconsellar al client què és el que més li interessa per poder estalviar en el rebut, doncs, de la llum, del gas, per així fomentar tot això de... dels recursos.
D'acord. Principals clients, hores d'ara, persones que facin reformes a casa seva?
Ah, això sobretot. Mateix. Abans eren més aviat constructors, fa un parell o tres d'anys, però ara és més aviat el particular, el que treballem força.
Quants anys té l'empresa, Conxi?
Doncs aquest any 35 anys.
35 anys?
35 anys. És una empresa familiar que va començar el meu sogre. I fins avui.
O sigui que heu viscut de tot, eh?
Sí, hem passat bons moments i ara els difícils moments.
Per fer l'acord, heu passat bons moments, moments excepcionals.
Això mateix.
I moments horrorosos.
Sí, bueno.
Sí.
Sí.
Vaja.
Però prenem-ho bé, siguem positius i... crisi, bueno, moments difícils.
Sí? Ho podem tornar a dir, això? Siguem positius?
Siguem positius, sí.
I quan dius això a algú, siguem positius, què et diuen?
Home, potser la gent es pensa que estem una mica, entre cometes, bojos, no? Però no, vull dir, si ve un temps de crisi, s'ha de tirar endavant i buscar nous recursos o coses noves.
Ens hi posarem en un moment, però no sé si és molt fàcil explicar-ho, no? Com es tira endavant?
Com es tira endavant?
Així, amb poques paraules.
Doncs procurant estudiar fins al fons què és el que realment necessita aquell client, que ens pot diferenciar de totes les altres empreses que es dediquen al nostre tema, ara. I a partir d'aquí, pues, endavant. Vull dir, intentar portar-ho com millor es pugui.
Sembla simple, eh?
Sembla simple, però és difícil. És
difícil,
complicat,
eh?
Sí.
És difícil. Sí. Saludem a la Mireia Bertran, d'Artriviti. Mireia, bon dia, bona hora.
Bon dia.
La Mireia ens acompanyava també fa un any enrere.
Exacte.
Però crec que han canviat molt les coses en aquest any.
No gaire.
No gaire.
Estem més o menys a la part.
Ja és molt?
Sí.
Sí?
Jo crec que sí, però mica a mica hem d'intentar... anar arrencant una mica.
D'acord.
Costarà sempre.
Què heu vist al vostre voltant que us permeti, diguem-ne, intuir que puguin anar les coses millor o que les coses estiguin igual? Què està passant al voltant?
Jo crec que el 2010, sobretot al fin... Ai, 2010. Finals de 2010, principis del 2011, va haver una mica d'arrencada i ara sembla que està començant a haver una segona miqueta de frenada.
D'acord.
És una mica intuïció tot plegat.
D'acord. Com si allò del final d'any...
Sí, si la gent està estalviant per Nadals.
D'acord. Artriviti, què es dedica, tot i que ens ho podem imaginar una mica, Mireia?
Doncs Artriviti és una empresa de disseny global on tractem les diferents disciplines de disseny, ja sigui gràfic, multimèdia, interiorisme, producte, diferents camps.
Els anys que té l'empresa?
7 anys, ara, el desembre.
7 anys. Formeu l'empresa?
El meu marit, jo i dos treballadors.
D'acord. De moment, una bona estructura per tal com estan les coses.
Sí.
Saludem a la Cristina Mestre.
Hola.
Cristina, bon dia i bona hora.
Bon dia.
La Cristina ve de Design 41.
Sí.
Empresa també relativament nova?
No, ja tenim una història d'11 anys.
11 anys.
Sí.
Que veníeu, si no recordo malament, l'experiència anterior era, Cristina?
En principi sempre hem fet interiorisme.
Ah, això ho recordo.
Interiorisme, que bueno, és una mica el que fa també la Mireia, però nosaltres estem dedicats quasi exclusivament a fer obres de reforma, projectes d'interiorisme, amb la direcció d'obra i assessorament amb els productes, materials i, bueno, tendències.
D'acord, o sigui que probablement necessitaríeu alguns tancats de la Conxi.
Sí,
bueno, i tant. Però... Podem parlar.
I tant que sí. Això és el bo d'hores d'empresa, que fem xarxa comercial entre nosaltres.
Perquè han canviat molt les coses en aquest any, Cristina?
Per mi, personalment, sí.
Sí? A veure, en quin sentit?
A millor. A veure, nosaltres vam tindre un any 2008 dolent, un 2009 dolent. A partir del 2010, aquelles intuïcions que veus que tens que fer deures, i vam fer deures, llavors hem, com diguéssim, els deures han sigut, doncs, invertir a l'empresa, invertir en noves tecnologies, posant-se al mercat amb totes les noves tecnologies, sigui Facebook, fer pàgina web, fer estar al LinkedIn, vull dir, totes les noves tecnologies, que això funciona molt bé.
Sí?
Sí, a l'hora de fer xarxa és important. I també, després, formant-se, perquè, a veure, amb els temps que corren, quan més formació tinguis, ets més expert en el teu tema i també tens més informació. I això ho agraeixen els teus clients perquè realment és el que dones. Mm-hmm. És aquest punt diferenciador d'altres interioristes.
A partir d'aquest testimoni, quant de temps es pot aguantar un any dolent? O si va haver un moment en què veu pensar, sí, com això segueixi així, sí, pleguem o fem alguna cosa?
Sí, home, jo el segon any vaig decidir, espero un doncs 6 mesos, o tenco o tiro endavant. I llavors va ser quan realment vam dir, ja que vaig tirar endavant, vull dir que vaig decidir apostar per nosaltres, apostar per el que ens agradava, que era interiorisme, i llavors doncs va ser així.
Primera qüestió, d'on es treu el capital?
Pues, el que teníem estalviat.
Això em refereixo, si molt sovint el capital personal.
Sí, clar.
D'acord. És en bona part el que financia.
Sí, totalment. Sí. A veure, això és molt aventurer, sí. Però com que jo crec que els empresaris som una mica aventurers i una mica en aquest sentit, aventurer en el bon sentit de la paraula, no de fer bogeria, sinó de que, clar, la gent aposta per la seva empresa, llavors arrisca el que té. Això és difícil perquè, a veure, és el que tens, eh?
Ho preguntava per on és la mesura del risc.
En aquest cas...
Està clar que la garantia absoluta no hi és, no. Però diguem-ne que fent els números s'accepta un determinat percentatge de risc aquí, no?
Sí.
Cada ser, segons, vaja, no ho sé, cadascú, conxi, en totes les empreses, no?
Sí. Suposo que sí, perquè t'estàs jugant la teva empresa i vas a per totes.
Empresa i patrimoni personal. Perquè això molta gent no ho pensa, però és que, clar, quan tu dius aposto per la meva empresa, clar, apostes amb diners, però també, a veure, amb sacrificis personals i després tota la passió que hi posis. I això és el que al final fa que les empreses en surtin. Mm. Sense passió, vull dir, pots posar molts diners, però al final treballar sense aquell punt de passió i de ganes és difícil.
Ens ho poseu molt bé, però fins a quin punt els diners, el capital personal, ha d'anar a parar a l'empresa o no?
Avui en dia, jo diria que és inevitable.
És inevitable.
Els bancs han tancat l'aixeta i aconseguir finançament extern doncs és complicat. Llavors és patrimoni personal o intentar aconseguir algun inversor. La família, de vegades també hi ha gent que recorre, doncs mira, els pares em deixen una miqueta, els germans em deixen una miqueta més i m'han fet com un crèdit familiar. Ja crec que queda bastant limitat en aquest cercle.
Ho dic per si s'ha de ser, en aquest sentit, no sé si dic molt escrupolós o no, o quan la situació és tan difícil, quan és l'hora de trobar finançament, s'ha de recórrer on sigui.
Clar, s'ha de recórrer tant sigui a la família, perquè els bancs, tal com deia la Mireia, han tancat l'aixeta pràcticament absolutament. Llavors, clar, si has de demanar doncs, el que deia ella, els pares, els germans, els socis de l'empresa, doncs s'ha de fer i tirar endavant.
Sí. Aquí no serveix de res que portis 35 anys en una empresa, que en portis 7, que en portis 11, que portis...
No,
és igual.
A veure, pensa que els bancs, tu pots tindre una història al banc i en aquell moment que et retiren les pòlisses o que ja no et donen més crèdit, és igual, ets un número més.
Sí.
Això és molt trist, I és molt dur per les empreses, perquè clar, hi ha gent que se n'enrefia. Hi ha gent que té que tancar per això, perquè ja no li donen més crèdit. A veure, jo no sé vosaltres, però bé, jo em considero privilegiada perquè he pogut obtenir aquests recursos per fer tota aquesta inversió, però clar, és complicat, no tothom té com diguéssim, possibilitat, no? I a vegades la família està com tu,
sí,
perquè
exacte.
té altres sí. empreses o treballa amb altres bandes que li han tocat igual, o anat a l'atur, que això ha passat molt.
Mm-hmm. Cal ser bon negociador?
Home, jo crec que sí. Si no ets bon negociador, primer no pots aglutinar tota aquesta gent i després que creguin en tu, perquè clar, una cosa és que et deixin els diners, però l'altra és que creguin en el teu projecte.
Totes tres coincidirien amb això també.
Sí, coincidim amb la Cristina, totalment. Sí.
Com neix Dones d'Empresa, Cristina, i quina és l'experiència en aquest cas, la vostra experiència dins aquest col·lectiu, i si moltes de les qüestions, diguem-ne, particulars o singulars de les dones empresàries o emprenedores gairebé són, diguem-ne, moneda corrent en la majoria dels testimonis de les dones que esteu dins aquest col·lectiu.
Mira, el 2008, com tu ben has dit, vam ser un grup de dones, tant empresàries, executives, moltes persones que començaven, que que teníem unes inquietuds, unes necessitats comunes, i van decidir, perquè jo no hi era al principi de tot, van decidir muntar Dones d'Empresa, aquesta associació, que el que busca és fer sobretot xarxa comercial entre nosaltres, que és molt important, i també solucionar aquests temes de necessitats. També hem vist que una de les grans necessitats que tenim les dones i empresàries i executives és el tema de formació. Formació dintre de molts sectors, mm-hmm. Vull dir, la formació és àmplia.
Fem un parèntesi aquí, perquè sou, diguem-ne, tres empresàries. Mm-hmm. Què heu estudiat? O si hi ha moltes experiències diferents també abans que una dona arribi a empresària, els estudis no sempre l'han vinculada cap aquí, sinó que moltes vegades ha estat una qüestió de necessitat afegida a un talent personal per fer determinades feines. Havies estudiat, suposo, en aquest cas, Mireia, una qüestió relacionada amb el disseny.
Jo vaig estudiar disseny de producte i posteriorment empresarials, perquè creia important lligar els dos mons, que a vegades estan distants.
Veritablement això ha servit?
Per mi sí.
Sí.
Coses més i coses
menys.
Menys,
perquè la vida real suposo que...
És una base on t'arrencar. Evidentment, després trobes moltes coses que em manquen i en el dia a dia és on te vas completant. Uh-huh. El que trobes molt a faltar quan comences a una empresa és, doncs, per exemple, doncs, no hi parlem mai en públic. Com haig de parlar en públic? Tinc que presentar un projecte i li haig de presentar aquest senyor i li haig de convèncer que aquest projecte és bo. I
Una cosa que sembla tan simple com això, no?
Per exemple, petits temes que a la universitat doncs, ningú t'ensenya i que són potser inclús aparentment bàsics i molt del dia a dia, però si no t'has ficat, doncs no he demanat mai un crèdit. Com tinc que demanar un crèdit? I tinc que anar a Hisenda i fer 4.000 papers i qui el model no sé què, quin número i això què és, no? Doncs el primer dia et quedes allà col·lapsat, que és tot això que n'he vist mai abans.
Uh-huh.
I miqueta a miqueta vas aprenent i després ja saps en quin taula has d'anar i com què has de presentar i com ho has de fer tot.
D'acord,
no?
I que si us ibes i etcètera, etcètera. En el cas de la Conchi, venint d'una empresa familiar,
sí.
No sé si hi ha molt de guanyat o hi ha també una certa obligació generacional de seguir amb això.
El que passa que és una empresa familiar, però és per la banda del meu marit.
D'acord.
D'acord? Llavors, clar, va arribar un moment, estàvem casats, jo tenia la meva feina, diguéssim, sí. I els hi feia falta una administrativa doncs, que portés tot el que era el tema de paperam i totes
d'acord.
Aquestes coses.
Perquè estaves en una empresa no vinculada, diguem-ne, al món de la construcció,
no.
Per dir-ho així.
Mateix, ni molt
d'acord.
Menys.
D'acord.
I, bueno, vaig començar a partir d'aquí. Fa molt poc que m'he vinculat a Dones d'Empresa, ho vaig conèixer a través de l'ADEC, i de fet aquest Business Executiva 21 és el primer contacte que he tingut amb elles. Em vaig apuntar a la primera jornada i realment ho vaig trobar tan positiu que, no sé, donaven una seguretat a l'hora de presentar doncs, això, els projectes, una manera de parlar, i em va enganxar. I llavors, bueno, les he fetes totes, ara la setmana que ve serà la quarta jornada, i bueno, doncs animo totes les dones o empresàries o que tinguin una inquietud, doncs que s'adjuntin doncs això a Dones d'Empresa perquè digues de seguretat i
havies estudiat administració?
No, jo vaig arribar fins al COU.
Vas arribar fins al COU.
Al COU.
O sigui que tot el que ha vingut després,
sí.
Diguem-ne que és autoaprenentatge.
Sí. A més, que tant a la D com a Dones d'Empresa es mouen doncs, per això, per fomentar cursets, formacions, perquè tothom doncs, puguem doncs, això, aprendre a parlar doncs, en públic, perdre aquesta por, no? Aquesta inseguretat.
En algun moment vas pensar que, no sé, haver arribat fins a COU et tancava moltes portes, te'n podia obrir una altra, si en algun moment això dels estudis era veritablement fonamental per algunes coses, però que d'altres les podies subsanar a base de tenacitat i de perseverança?
Sí, perquè a mi m'agradava estudiar, sempre m'ha agradat estudiar, i el que passa que no trobava ben bé cap on em volia decantar, no? M'agradaven molts els idiomes, no sé, no? Estava una mica així, que no sabia concretar.
D'acord, indecisa, vaja.
Això mateix, sí. Perquè, clar, llavors, dels moments de feina, sí, pots estudiar una carrera, però si aquella carrera no li veus una sortida, tampoc té gaire sentit, no? I, bueno, llavors m'he anat enriquint personalment, doncs fent cursos i... Bueno.
D'acord. Això és fàcil de fer valer? És a dir, una mena t'enriquim personalment. Nosaltres podem dir, vinga, perfecte, no? Una dona que treballa i que ha pogut desenvolupar-se com els nostres pares o els nostres avis ho van fer en la seva vida, no? Però des d'un punt de vista, diguem-ne, social, des d'un punt de vista d'allò del currículum, suposo que deu ser difícil justificar allò de dir, mira, jo tinc aquestes capacitats, però és que he anat fent i dic, mira, no tinc una carrera, però en canvi em puc desenvolupar.
Bueno, jo penso que l'important és estar convençut personalment.
D'acord.
Que tu tinguis aquesta seguretat, tu has fet que realment t'ha agradat i ho pots demostrar-ho i encara que no tinguis una titulació o qualsevol cosa, el que és important és que a l'hora de la feina tu sàpigues demostrar tots aquests valors i tot el que has après i saber-ho transmetre a les altres persones.
D'acord.
I crec que fins aquí el punt sí, ho hem aconseguit.
Ara la teva feina dins de l'empresa,
sí?
Quin és?
Doncs bàsicament tot el que seria gestió de pressupostos, junt amb el marit investigant els nous productes, anar-los provant, anar a totes les fites de construcció per tal de veure les coses noves i després saber explicar al client quan realment ens ve a l'oficina tot el que pot fer per aplicar totes aquestes coses que hem après al nivell particular seu.
D'acord. Hi ha una forma diferent d'administrar?
En quin
sentit? Entre dones i homes?
Home, no ho sé, ho diria dir-te. Jo crec que les dones potser són més curoses, pensem molt més enllà sempre, no? Vull dir, per si un cas això, no sé, potser són més previsores.
Més no? Previsores.
Crec que sí.
Més previsores. Sí. Pregunto a partir de l'experiència, de cadascú, si veritablement hi ha allò, aquell concepte de dir compte, poc a poc, etc. En el cas de la Cristina, des del punt de vista de la formació, Cristina, què havies estudiat?
Jo havia estudiat interiorisme a l'Escola d'Interiorisme Eina a Barcelona, i a partir de llavors jo sempre vaig estar vinculada per família al món de les antiguitats. Vaig estudiar història de l'art, cursets d'història de l'art, restauració de mobiliari i altres elements, i vaig fer idiomes, bueno, coses perquè m'agradava molt, m'agradava aprendre, sempre m'ha agradat aprendre. Però
pensant en una feina o no?
Bueno, jo ja tenia feina, tenia la meva i la familiar, vull dir, jo feia dues a la vegada. I a partir d'aquí, més endavant, vaig començar, bueno, des de que vaig posar-me per la meva compte, llavors vaig començar a preparar-me dintre molts cursets, doncs això. Per parlar en públic, per poder explicar imatge personal relacionada a l'empresa, vull dir, clar, moltes coses en què millorés la imatge empresarial.
D'acord, segurament qui ens escolti pensarà, però és tan important això de saber parlar en públic.
És important. Sí,
Com perquè la Mireia ho apunti, com perquè ho apunti la Cristina,
moltíssim.
És tan important això.
Home, nosaltres venem producte, imatge, el que tu vulguis, però ho podem fer bé en quant a que tu fas uns bons pressupostos i tal, però si no convenç, aquella persona no t'ho compra. I això és molt, molt important. Però no solament és el que tu arribis a convèncer, sinó que s'ho cregui. I això encara és més important.
Us ho pregunto per si en un primer moment pensava, home, vols dir que això em serà útil? Aprendre a parlar en públic així com qui no vol la cosa, si parlo cada dia, no sé, si en algun moment quan un està en l'empresa pensa veritablement això té tanta utilitat com si em fessin un curs, jo què sé, de Compte Plus o em fessin un curs de no sé què, i veritablement sí.
En el
teu cas,
de
la personalitat,
no?
Suposo també.
En el meu cas sí, perquè tinc que estar constantment presentant projectes, i jo recordo el primer dia que anava a l'oficina petitona, en congireta, i ara aquest senyor, que és un senyor empresari,
em dirà bon dia i quedaria parada.
Com li explico tot això, no? I clar, si tu vas insegura, doncs difícilment puguis transmetre. Igual el teu projecte és igual o millor que el d'una altra persona, però l'altre s'ha sabut vendre més i et passarà per davant. I el teu és millor i no ho has sabut demostrar.
D'acord, o sigui que si haguéssim de donar alguns consells allò bàsics per a algú emprenedor o emprenedora, saber defensar allò que es presenta, saber defensar un projecte i d'una forma, diguem-ne,
amb seguretat
i amb consistència seria bàsic. Sí. Què més seria bàsic?
Home, l'organització de l'empresa.
L'organització de l'empresa.
Això és important perquè, a veure, jo també he esdeviscut empresària sense, com qui diu, volguer-ho, perquè, clar, és el que li ha passat a la Mireia. Vaig arribar allà i vaig dir, i ara tinc que anar a parlar amb el banc, i ara tinc que anar a parlar amb el gestor, i ara tinc que anar a parlar... I com ho faig tot això? Vull dir, i clar, al principi costa molt, perquè jo no he estudiat empresarials. però a poc, el sentit comú.
Això és el que volia.
I després, amb ajudes, clar, tens que assessorar-te. Pues, el teu gestor, tens que tindre la confiança amb el teu gestor i parlant-ne i agafar gent en què pugui assessorar. I per això també és molt important aquestes associacions, sigui Dones d'Empresa o ADEC, així, que tenen assessors. I que són gent que et donen unes pautes a seguir pels nous emprenedors, i és molt important.
En què es pot diferenciar un col·lectiu de dones d'empresa des del punt de vista de problemàtiques o neguits o dubtes dels homes d'empresa?
Bueno, diguéssim, poder més que res el sexe, la conciliació sí, familiar sí. I les inquietuds que poder tenim des del punt de vista social les dones emprenedores, dones executives i empresàries.
Doncs vinga, anem a desenvolupar aquestes dues coses. La qüestió de la conciliació. En el cas de la Mireia, treballes en fora de casa? Sí. Algú treballa a casa seva? D'aquí?
Bueno,
no.
Nosaltres tenim vivenda i taller...
No saps on acaba una cosa i comença l'altra.
Sí, amb unes escales, de diferència.
Això és bo o és dolent, Conxi?
Home, és bo en el sentit de que no tinc que fer desplaçaments a l'hora d'anar a la feina perquè ho tinc a un minut. Després pels nens també. Tinc la sort de que els meus sogres també viuen al costat de casa nostra i això és un recolz important. Perquè, clar, en un moment de que has de sortir o de que tens, saps que ells estan allà al costat. També ser una empresa familiar, també tenim doncs, el germà del meu marit. És el que dèiem, no? Tenim sogres, germans, tots vinculats.
Tot un seguit de peces.
Exacte, fem pinya. I això és molt important, tenir la família al costat, tant per el que és l'hora de la feina com per el que és l'hora del sentit familiar.
Tenim aquella sensació de les botigues d'abans
amb la casa, no?
Perquè, esclar... les hores deuen passar d'una forma en què no se sap mai quan es tanca la porta de l'empresa i quan s'obre la de casa.
Exacte.
O quan es tanca la de casa i quan s'obre la d'empresa, no?
O quan es tanca la de casa i truquen
i truquen.
Llavors d'obrir.
Exactament, per exemple, no?
Sí.
En el cas de la Cristina, la conciliació,
la
i després
conciliació,
anirem a la Mireia també.
Bueno, ara ja és més fàcil perquè jo tinc els nens poder un pèl més grans i ja pues, volen una mica pel seu compte, però bueno, tinc pares i vol dir que a vegades pues, tenim que pues, acompanyar a una operació, al metge, el que sigui, i els nens igual, encara que siguin més grans, necessiten, perquè vaja, és una època difícil encara, però sí, ha sigut molt dur fins a arribar aquí.
Això segueix sent una qüestió de rols o no?
Jo crec que sí.
Sí.
Canviarà, però ara encara
canviarà,
estem...
però encara...
Home, nosaltres estem fent perquè canvi. Les noves
generacions
ho tenen més clar que nosaltres, poder, perquè és una qüestió generacional.
Sí?
I canviarà. I educacional, vull dir que tu, si eduques els teus fills dient toca fer això, això i això, per igual, a la llarga, clar, ells quan els hi toqui fer-ho i manar-ho a fer, doncs ho faran. Però això és una qüestió de generació.
D'acord, i si vols anem una miqueta més enllà. És valorada per un igual la dona empresària que l'home empresari?
Jo crec que, a veure, ens hi trobem en tots els sentits. Hi ha gent que ens admira, i és veritat, i ho agraeixes, i dones, que ens donen aquest punt de vinga, ànims, tireu endavant, que ho esteu fent molt bé. I, altra banda, et miren com si fossis... A veure, un bitxo raro, perquè a veure, quina diferència hi ha d'un home a una dona empresari? Doncs sí, que clar que n'hi ha, perquè nosaltres tenim uns temes que ells poder no tenen tan clars. Vull dir, l'home empresari treballa igual que nosaltres, fa tot igual que nosaltres, però poder arribar a casa i ho troba tot fet. I nosaltres, a més, tenim que fer-ho i cuidar de la família, vull dir, tenim uns... A veure, no són sempre 100% dels casos, però hi ha molts casos que funcionen així. Tampoc no vull semblar molt feminista en aquest sentit, que no ho soc gens, però que sí que és veritat que tenim una sèrie de hàndicaps que poder ells no tenen.
En algun moment hi heu pensat molt, amb això?
És que és la realitat, no és que hi hagi pensat, hi trobes cada dia.
Em refereixo al pes de la vida familiar en el vostre desenvolupament personal i professional.
Sí. A mi em va fer canviar de feina,
sí?
És a dir, jo vaig optar per tindre empresa pròpia al moment en què jo estava treballant, feia el mateix amb una altra empresa, i el tema dels horaris no és... A veure, fes-ho tot fora d'horaris comercials, i dius, escolti, jo a les 11 de la nit no puc anar a prendre mides al lloc, i al migdia no m'obre ningú la porta, vull dir, jo tinc que fer horaris normals. perquè jo tinc nens, tinc família, tinc vida pròpia, vull dir, a més de les 8 o 10 hores que puguis treballar.
Sí.
I llavors vaig optar, vull dir, realment va fer que decantés la balança cap a que jo muntés la meva empresa.
Ens ho poses molt bé, abans d'anar a la Mireia. Què és un horari normal, per exemple?
Tot depèn.
Encara que sembli mentida,
però un horari... Tot depèn de l'empresa on te treballis.
Però en general podem dir que un horari normal ha de ser aquell horari que permeti conciliar la vida personal amb la professional?
Totalment, totalment.
Diguem-ne que definiríem com horari normal això, no?
Sí, però...
Però fa una cara la que és millor dir, però la Conxi també. Mireia, com t'ho planteges tu?
Doncs jo tinc complicat encara, perquè tinc criatures petites, llavors quan els avis encara treballen, que això abans no, normalment els avis ja estaven
d'acord.
A casa.
És a dir, tens els avis treballant?
En actiu, exacte, llavors, clar, en fem ús dels avis per dir d'alguna manera, però sempre a últimes hores de la tarda, moments puntuals, habitual, doncs estan a la seva feina també, i llavors clar, trobes el dia que el nen es posa malalt. Sort, quan són petits no poden anar a l'escola, doncs aquell dia pues, tu no pots anar a treballar, has de canviar totes les reunions o intentar trobar la tieta o no sé qui, i sempre intentar fer filigranes per poder encaixar totes les peces.
D'acord, t'encarregues tu d'aquestes contingències o ho repartiu entre la parella?
M'encarrego bàsicament jo. O sigui, el meu marit fa de tot, però l'organització normalment és la meva, no? Jo, el nen no pot anar al col·le, hem de trobar algú que pugui quedar-se amb el nen. Pues, jo ho tinc que trobar aquest algú.
D'acord, fem-ho fàcil. És aquesta una obligació volguda o obligada?
Jo crec que no s'arriba a parlar... Però parles amb la... Ah, o sigui, dintre de la parella no ho parles d'ell. Jo m'encarrego, tu t'encarregues de l'altre. Però en general, en totes les parelles s'acaba encarregant la dona. No sabem exactament per què, però...
Allò que en català dirien consuetudinàriament.
Sí,
això mateix.
Va, la Mireia s'encarrega d'aquestes coses. Però, vaja, una... S'assumeix com s'assumeix?
Espera... Fas el que bonament pots, no? I el que també parles amb moltes dones empresàries, no? Que sempre anem aquesta miqueta de, com de sentiment de culpa dintre, no? Una mica, per un quan estàs amb els nens hauries d'estar fent...
La dona mare.
Una feina, un equips de la feina. Quan estàs a la feina, ai, que no estic amb el nen, que està malalt i no sé què.
Punt, suposo que diferenciació fonamental amb els homes, no? Però, aquest punt de sentiment que comentava la Mireia.
La Mireia deia el sentiment de culpa. És algo que quan parlem entre nosaltres a les reunions...
És generalitzat.
És generalitzat. Sí. I a més, per què? Per què? Si hem decidit ser empresàries i treballar, per què ens tenim que sentir... Pues ens sentim així. I això no es pot evitar.
Ah, fem una pregunta d'aquelles allò, complicades. Què són abans vostès, empresàries o mares?
Oh, tota la vegada
va junt, és un pack unitari,
és un pack clar que algú pot pensar, esclar, empresari ho pots deixar de ser i mare no ho deixaràs de ser mai.
Ja,
clar, sí.
Ja, o sigui, el que busquem és l'equilibri,
però per trobar una certa reflexió a partir de les experiències. També són edats diferents en general. La Cristina em sembla que en aquest cas és la que pot explicar des d'una maduresa ja la més veterana,
ja ho pots dir.
I la Mireia és la més jove, però per poder-ho explicar des d'aquest punt de vista.
Parles molt amb veteranes, sobretot, sí, que han estat executives i que en la seva època en què van iniciar-se, que tenien els 30 anys, doncs era menys freqüent que avui en dia que una dona tingués un lloc de directiva. I et diuen que els sap greu que van haver de renunciar molt a la part familiar, als nens, que dependre molt de la cangur o de la família, arribar a casa a les 11 de la nit amb els nens dormint. I avui dia diuen, doncs no sé si avui faria... El mateix o no, però és difícil, perquè per
un
costat...
Costa de creure que aquest posicionament personal tan ferm es pogués tornar a repetir després de l'experiència de dir...
Però crec que hauria de poder ser compatible les dues coses. És una mica per el tema de com tenim els horaris muntats avui en dia.
És a dir, si l'entorn facilités més les coses, no hi hauria aquesta sensació de...
Sí.
De dir, m'estic perdent, no ho estic
de
deixant... De culpabilitat. Aquest punt de culpabilitat. I això és més o menys generalitzat?
Sí.
Hi havia una altra qüestió, però, que no la volem deixar de banda. Aquest component social, que ens deia la Cristina, o aquesta, no sé si dir què, sensibilitat, que deia quan les dones empresàries, que els homes no tenen tant, a què ens podem referir?
No t'entenc la pregunta.
Quan ens comentaves que, a més d'aquesta conciliació de la vida laboral i familiar, hi havia també una forma d'entendre les coses... i una forma de veure les coses que en el cas dels homes costa més en determinats aspectes, en quin seria?
Vaja, ella
amb el tracte amb els clients, amb la
relació... Ella ha apuntat una mica que tenim una visió poder àmplia de tot l'aspecte, de no solament l'aspecte quan tu vols presentar la teva empresa, no només parles del tema econòmic, el tema de projecte, el que sigui, sinó tens una visió àmplia dels pros i els contres, que poder altres empresaris no ho donen, perquè fa por dir els contres, poder no és bo dir-ho. I les dones podem això no tenim tanta por. Diem les coses poder de forma més sincera, més directa, i amb molta mà dreta, que això també és una de les altres coses que poder ens identifica, no? Aquest punt de mà dreta, de saber fer... I no sé ben bé si m'explico, però...
Sí, no, i també depèn de la persona que li vulguis vendre el producte, no? Hi ha gent que no li parlaràs o no li diràs segons quines coses com li diries a una altra persona, no? És aquesta mà dreta.
Tirem del tòpic, que és més fàcil de convèncer un home o una dona.
Més fàcil de convèncer? Igual, no?
Jo avui en dia no ho posaria tan fàcil. Abans no. Poder un home era més fàcil d'una dona, perquè es mirava diferent, però vaja,
avui en dia crec que no.
És difícil convèncer tothom.
Convèncer tothom?
Ja no, ni un home ni una dona, convèncer tothom és difícil.
Hi ha una visió de la crisi diferent en les dones empresàries que en els homes empresaris? O de com sortir-ne? O és una qüestió d'aquelles que a vegades en parleu i...
A veure, no sé, nosaltres com a empresàries, a veure, nosaltres anem tirant, almenys sí, els que estem aquí anem tirant, però bueno, una de les notícies que has donat tu
sí.
És de que m'ha arribat...
Aquesta del govern italià?
No. La que ens implica, que m'ha arribat a 500 afiliades,
sí.
Escolteu, això és un, com diguéssim, motiu d'alegria i de dir, escolta, és una associació. Quan totes les associacions tanquen o baixen afiliats, nosaltres hem pujat en 3 anys difícils i dolents. Vol dir que si fan les coses ben fetes, cuidado, la gent li agrada, arribes. El teu projecte, que en aquest cas és dones d'empresa, arriba a les altres empresàries, a les altres executives, i bueno, anem tenint cada dia més persones afiliades i amb nosaltres. Llavors, a veure, això és un motiu d'alegria, i què vol dir? Que si ho fas bé, les coses, sigui qui sigui, si ho fas bé, les coses tiraran endavant. A vegades hi ha mala sort, però...
Sí, no feu massa cara d'allò de dir això de la sort, home, sí, però...
Però no, el treball no. I la constància i posar-hi passió, aquesta passió que jo parlava abans, crec que és el que és fonamental perquè una empresa tiri endavant, o una associació, i diguem ja entre cometes un govern, una forma de...
Perquè des del vostre punt de vista i des d'aquesta perspectiva que cadascú pot tenir de la situació que vivim, això com s'arregla, bàsicament?
Estem parlant de crisi?
Sí.
Oi, escolta, vols dir, si tinguéssim la vareta màgica estaríem aquí? No ho sé, és molt complicat. Sí. Sobretot, bueno, treballar molt. I treballar pel... Ser generós, sobretot. Ser generós amb tot, no sé, vaja, amb tot, amb la teva feina i amb les teves... amb el teu temps i les teves ganes. Vaja, no
generós sé. Vol dir renunciar a alguna cosa?
Sempre.
Sempre?
Sempre. A veure, i tens que fer molts sacrificis, és el que he dit al principi. Tens que fer... Perquè les coses funcionin, tens que fer... renunciar a unes coses, i això és fer un sacrifici.
Sí, hem de ser com petites formiguetes, anar treballant, fer petits passos, i si doncs ella fa un pas i l'altra fa un pas, doncs entre tots anar tirant mica en mica endavant. El país no l'arreglarem, però bueno. La situació personal.
Això és aquella frase tan típica dels dinars, que no l'arreglareu al país, Mireia, tres coses del mateix?
No quedar-nos parats de braços creuats a casa esperant que torni a ser com abans. No, ha canviat, doncs anem a buscar...
Aquest esperar que no torni a ser com abans, però bé, en el seu moment allò era
fantàstic.
Què fareu la setmana que ve en aquesta jornada Business Executiva 21? Com anirà això?
Bé, la setmana que ve tenim la jornada que li hem denominat la innovació aplicada als recursos humans, ¿vale? Aquesta jornada la farem també a l'Hotel Estela, aquí a Sitges, i és de les 9 del matí fins a les 4 de la tarda.
Això serà el 24 de novembre,
el dia 24 de novembre, i comença a les 9 del matí i fins a les 4 de la tarda. Llavors, tenim dues ponències. La primera es diu Noves tendències en selecció de recursos humans, La ponent és Anna Maria Delgado i que és sòcia fundadora de Decor Consulting, que és una consultoria en gestió de qualitat i de recursos humans.
Uh-huh. Ens aturem un moment aquí, que és difícil trobar gent per treballar.
Avui en dia sí.
Que, caram!
Bueno, sí, perquè clar, tothom, no sé, té unes exigències o té uns mínims que avui en dia costen de poder complir. Sí.
Mireia?
Gent competent no és tan fàcil
trobar. Gent competent no és tan fàcil. Cristina?
Sí, sí, gent qualificada realment és el que deia, la gent té que mirar de formar-se. És que si no, no estarem mai a nivell europeu o del que sigui. Necessita la gent formar-se i de veritat, formant-te, trobes feina, amplies els teus horitzons laborals, això és importantíssim.
Tanquem el parèntesi, però és que ens agradava saber si veritablement en el dia a dia costa trobar personal. Parlàvem d'aquesta primera ponència, la segona...
I la segona pues, és molt interessant perquè és una sessió de network session que es fa treballem i a la vegada és ponent, no? I llavors aquesta és la grafologia com a eina d'innovadora. I coneix els teus col·laboradors a través de la seva lletra. Vol dir que la grafologia ens ajuda pues a l'hora dels recursos humans, les empreses de recursos humans,
a conèixer
la personalitat i els trets d'aquella persona. Ens pot interessar, no es pot interessar, però ho coneixem a través de la grafologia.
I suposo que a través de les xarxes socials es coneixen també, en el fons, els tarannàs de les persones, no?
Cada vegada més tot el que és la identitat digital, cal, doncs,
la que vam fer la
hem de tindre exacte, molt en compte.
S'ha de tenir molt en compte, no? I suposo que la projecció de l'empresa també, dins les xarxes...
És molt important.
A nivell d'empresa i a nivell personal. Perquè molts cops ens oblidem i avui en dia quan vas a contractar algú el primer que fas és buscar a internet. Què n'hi ha d'aquest senyor? Què n'hi ha? Què fa? Què ha deixat de fer?
Què escriu? Quin pensament ha deixat? Sí?
Sí, i molts cops escrivim coses i no som conscients que allò quedarà allà, que quedarà molt temps i que igual ja no voldríem haver dit allò, però està allà.
És a dir, per posar un exemple així molt, molt senzill, com encara són les 11, algú que hagi deixat un comentari amb una frase i dir, però que imbècil és aquest paio?
D'aquí 10 anys d'aquí, potser que la frase algú la troba.
I aquesta frase, des del punt de vista d'un empresari, pot arribar a definir el tarannà d'algú?
Home, el 100% no.
El 100% no.
Una frase no.
Però diverses frases en aquest sentit sí. En aquest sentit sí.
Que et serveixin per definir la seva personalitat, sí.
Vaja, que a vegades, diguem-ne, les expressions públiques del pensament poden fer més que qualsevol currículum, a vegades, O poden servir per...
Això són les noves tecnologies, clar. A vegades fan bé i a vegades ens posen en un punt negatiu de... Per això hi ha que tindre-ho en compte.
D'acord, i això suposo que des del punt de vista de l'empresa també, com presentar les empreses a dins la xarxa social, de quina manera, amb quines eines, amb quins serveis, etcètera, etcètera. No?
Aquest tema va ser el de la passada
sessió. La passada sessió.
I realment jo crec que els que vam assistir vam aprendre de tindre molta cura del que posem a les xarxes, de com ens presentem i que hi ha que aprendre a fer-ho bé.
I on ens hem de posar?
I on ens hem de posar perquè estiguem bé, vull dir, estiguem ben considerats, això, la reputació digital, que deia la Mireia.
La reputació digital.
Sí. No, va ser un tema interessantíssim, vull dir, de veritat, que organitzem sessions amb temes molt actuals i molt, a més, amb uns ponents de molt nivell.
És a dir, que no n'hi ha prou en estar a la xarxa, sinó que hi ha d'haver una forma d'estar a la xarxa.
Estar a la xarxa, pot estar qualsevol, però és el que
deia. Projecti una imatge d'empresa determinada. Sí. Us ha servit la xarxa? Sí. Us està servint?
Sí.
Des del punt de vista, ja no diré estrictament allò de negoci, d'anar a buscar, sinó de crear aquesta empatia amb altres...
Sobretot per connectar, jo no sé vosaltres. A mi per connectar amb nous col·laboradors, gent que havia perdut o altres que no sabia que existien, i deia, mira...
És un primer pas, no? Després ja et poses en contacte, doncs parlant personalment o amb telèfon, però per primer contacte, sí, és una porta oberta molt important.
I molt sovint aquest primer contacte, si és, per dir-ho d'alguna manera, de debò, o reputat, es palesa, es confirma en una entrevista personal, allò que es pot intuir a través de la xarxa, a peu de carrer i en entrevista personal es manifesta com allò de dir, sí, veritablement, aquí ningú m'ha aixecat la camisa, que aquesta persona deia el que era veritat.
Sí, és així.
Quin preu té aquesta jornada?
Les jornades són de 50 euros i això inclou l'esmorzar, el dinar i les carpetes de treball.
D'acord. Per les associades a la DEC, eh?
A les associades de la DEC o no.
O no.
O no, això és per tothom, qui vulgui vindre, senyors, senyores, vull dir que estem oberts a tothom, i això ho poden entrar a veure a la pàgina web de www.donesdempresa.cat.
donesdempresa.cat, www.donesdempresa.cat. L'agenda de la DEC per als propers dies, Susana...
Doncs com sempre fem un breu repàs a agenda d'actes i activitats de la DEC. El proper dimarts, dia 22 de novembre, fem dues sessions. Al matí fem una jornada, la prevenció de riscos en una conjuntura de crisi, es realitza de 9 del matí a 13:30 i organitza la DEC. Ahir la direcció la portarà a Segovia Consultors. Per la tarda, el mateix dimarts, a les 7 de la tarda a la social de la DEC de Vilanova fem la presentació d'un llibre, un llibre d'oratòria per a adolescents que serà útil als grans, perquè
un
mai
un llibre d'oratòria per a adolescents.
La ponència anirà a càrrec de Teresa Baró, autora del llibre i col·laboradora de la DEC. Tota la informació de l'agenda d'actes, com sempre, ho trobareu a www.adec.cat, i avançar-vos que demà divendres continuem amb seminaris i tallers, i demà divendres impartim un seminari amb una durada de 3 hores a la social de la DEC de Vilafranca amb el títol Com aconseguir clients per internet. Es realitza de 10 a 1. També la informació totalment actualitzada dels cursos ho trobareu a l'apartat de formació del web.
www.adec.cat. Susana, gràcies.
A vosaltres.
Mireia, gràcies. Conxi, gràcies. Cristina, gràcies.
Gràcies.
Tornem en 5 minuts.
Cada dia, al matí, amb nosaltres.